Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
Bona tarda, us informa Elisa Omedes. El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha volgut esvair qualsevol dubte sobre la celebració del referèndum per l'any que ve, després de les declaracions de Mercè Conesa al càrrec del PDeCAT, admetent que potser al final no es podrà fer aquest referèndum. Puigdemont ha refermat el seu compromís durant la presentació de la nova imatge corporativa del partit.
I quan hi hagi properes convocatòries de les urnes, sigui per al referèndum que celebrarem l'any 17 per la independència de Catalunya, de manera indefectible...
Estan des del govern espanyol, la vicepresidenta Soraya Sáez de Santa Maria, que avui és a Barcelona, ha dit que els dos governs poden parlar de tot excepte del referèndum.
Jo por qué extraía el punto 46? Porque no forma parte del mandato democrático ni de la CUP ni del gobierno de la nación. Sobre lo que somos el conjunto de los españoles, decidimos el conjunto de los españoles.
Més notícies, Pau Mitjans.
Polèmica operació contra ETA al País Basc francès. La policia francesa i la Guàrdia Civil han detingut 5 persones i han confiscat un important arsenal d'armament i explosius, però organitzacions civils i de drets humans asseguren que els detinguts eren intermediaris independents que estaven verificant una entrega unilateral d'armes. El ministre espanyol d'Interior, Juan Ignacio Zoido, ha reclamat un cop més a ETA que entregui les armes.
El gobierno español va a seguir aplicando el Estado de Derecho y para que el Estado de Derecho sea el que se imponga es necesaria la entrega definitiva de las armas por parte de la organización terrorista, que pidan perdón y que al mismo tiempo también pues que reconozcan todos los hechos que han cometido.
A Turquia, un cotxe bomba contra un autobús de transport urbà amb militars ha causat almenys 13 morts i una cinquantena llarga de ferits, segons l'últim balanç fet pel mateix president turc, Recep Tayyip Erdogan. Fins ara hi ha 7 detinguts. L'acció ha passat de bon matí a la població de Kayseri, al cor mateix de la península d'Anatòlia. El president turc ha responsabilitzat de l'atac als kurds del PKK.
L'Ajuntament de Barcelona ha activat aquest migdia en fase d'alerta el Pla Bàsic d'Emergència Municipal pel mal estat de la mar a la ciutat. Aquest pla s'ha posat en marxa per les previsions meteorològiques i l'increment de l'alçada de les onades. Ara mateix la Guàrdia Urbana s'està desplegant pel litoral barceloní i no permet accedir als espigons i a les zones on trenquen les onades per evitar que sigui un perill per a les persones.
La ciutat de Vic tancarà aquest vespre els actes de la Capital de la Cultura Catalana 2016 i passarà el testimoni a Reus, que ostentarà aquest títol l'any que ve. La capital del Baix Camp treballa intensament en una àmplia programació basada en els principals eixos culturals, amb l'objectiu d'incorporar noves propostes a la seva oferta. Reus, Roger Segura.
El relleu s'escenificarà aquest vespre en un acte al Teatre l'Atlàntida de Vic, una ciutat que durant aquest any ha organitzat més de 400 actes. Al seu torn, Reus vol potenciar eixos com la cultura popular, el patrimoni, la història, la literatura i les arts, com explica la regidora de Cultura, Montserrat Caelles.
Estem apostant per una programació extraordinària, intentant buscar també el factor innovador i, sobretot, un dels principals objectius és també anar més enllà de 2017 i que aquest any de la capitalitat sigui també una oportunitat per deixar un pòsit a la ciutat.
Una de les activitats prèvies que s'han fet ha estat l'elecció dels 7 tresors del patrimoni cultural de Reus. Per votació popular, la ciutadania ha atorgat aquesta distinció als gegants, la tronada, les Tres Gràcies, el campanar, el ball solemne de l'Àliga, el vermut i la plaça Mercadal.
Esports, Ernest Macià.
El Barça de Futbol Sala lidera la Lliga de Primera Divisió. Acaba de guanyar 3-4 a la pista d'un rival directe, l'Inter Movistar. 3-4, per tant, el Barça suma 25 punts i treu un punt a l'equip madrileny. Avui hem estat pendents als últims entrenaments del Barça i l'Espanyol abans del clàssic de demà. L'Espanyol entren a la convocatòria Javi López Piat i Melendo, però en canvi cauen 3 jugadors titulars, Hernán Pérez, Baptistau i Víctor Sánchez, pendents per les properes hores, segurament demà, de la llista de convocats del Barça. Avui a segona, a Montilivi a les 8, Girona al Nàstic, el Girona és segon, el Nàstic Cué, d'altra banda també a primera Sporting 1, Villarreal 3, d'aquí a una hora aproximadament Atlètic de Madrid, Les Palmes, també Granada, Reial Societat i Sevilla, Màlaga a 8:45, en rugby victòria de la Santboiana 33-56 contra el Barça, i d'altra banda avui es disputen les semifinals de la Copa Sobal d'handbol a Lleó, el Barça juga amb el Naturhaus a les 5 i a les 7 el Granollers s'enfronta a la de Mar. El Tot Gira ho seguirem.
Fins aquí les notícies.
Cada any 40 milions d'euros es perden a l'àrea metropolitana per no haver separat correctament els residus. Descobreix les estratègies de l'AMB per arribar al residu zero al suplement, el dissabte 24.
Descobreix amb La Vanguardia i Mundo Deportivo la leyenda del Barça. Un llibre únic amb els herois, les victòries i les notícies que han fet història i han convertit el Barça en més que un club. A partir de dissabte 17 al quiosc per només 14,95 €. Aquest Nadal festeja la llegenda i regala-la amb La Vanguardia i Mundo Deportivo. Amb la col·laboració d'Audi, Obra Social La Caixa i CaixaBank.
Senyor Rice, senyor Dorsey, senyor Coponen.
El 25 de desembre.
Punts, punts, punts.
Nou Barça, nou Nadal. Compra el teu pack Nadal de bàsquet del Barça a l'ASA. Dos partits des de 24 euros. El 27 de desembre a València Bàsquet i el 30 d'Arusafaka Dogos Istanbul. Disponible a fcbarcelona.cat.
Ells no poden venir, però el teatre ens acosta la seva veu.
Vine al TNC dimarts 20 de desembre a escoltar el relat dels refugiats al camp de Nea Kavala de Grècia.
Kalimat, un relat de l'experiència i de l'exili als camps de refugiats en primera persona.
Dimarts 20 de desembre a les 8 del vespre a la sala Tallers del Teatre Nacional de Catalunya. Tots els donatius seran destinats a donar suport als refugiats.
Solidaris, amb Adrià Bas.
Sensacions contradictòries, molt, d'altra banda, com cada vegada que venim al Sàharov. Us saludem des del Parlament Europeu d'Estrasburg. Bona tarda a tothom. La capital d'Alsàcia, la regió industrial més activa de França, segons el PIB, la segona plaça bancària del país, la vuitena ciutat mundial en organització de fires i congressos, per davant de Barcelona, la catedral gòtica, els carrers opulents, un mercat de Nadal, destí turístic dels més visitats d'Europa en aquesta època de l'any, i seu del Tribunal de Drets Humans, del Consell d'Europa i del Parlament Europeu. En definitiva, riquesa, gent que mana, pau i prosperitat. I a l'altre extrem, Alep.
A qualsevol que em pugui escoltar, som aquí, a la ciutat assetjada d'Alep, exposats a un genocidi. Aquest pot ser el meu últim vídeo. Més de 50.000 civils rebel·lats contra el dictador Al-Assad estan aterroritzats per les execucions o morint sota les bombes. Sense una zona segura no sobreviuran. Salveu Alep, salveu l'humanitat.
Aquest és l'últim vídeo que penjo. Estem cansats de parlar. Estem cansats de discursos. Ara pararé de parlar. Això que sentiu ara és una bomba de bidó i posarà punt final al meu vídeo.
Ja ho heu sentit, cansats de discursos. I fa mal, molt mal. Gent rendida, espantada i resignada. Els veïns d'Alep estimen el pitjor i han omplert els seus perfils de vídeos de comiat. I aquí és on hi ha la contradicció de veritat, si no la mala bava o la ineficàcia. Perquè, com cada any, avui som aquí per assistir a l'entrega del Premi Sàharov de Llibertat de Consciència que entrega el Parlament. A la cerimònia, pompa, protocol, bones paraules i tothom dempeus per aplaudir les guardonades.
Nadia, la mia, la vostra lluita és la nostra i ens omple d'orgull fer-vos entrega en nom de tots els col·legues, en nom d'aquest Parlament i crec que puc dir també que en nom de tota la Unió Europea el Premi Sàharov 2016. Enhorabona.
Sie haben das Wort.
Les joves Nadia Murad i Lamia Aji Bashar, membres del poble yazidita de l'Iraq, víctimes de genocidi a mans del Daesh, perseguits, torturats i assassinats els homes, segrestades, violades i esclavitzades les noies i les nenes.
Aquest premi Sakharov em dona molta força i per això vaig decidir que havia de ser la veu dels que no tenen veu, de les víctimes de l'extremisme, de la violència, del terrorisme, d'aquells que han perdut la vida. Els demano a vostès que es comprometin a evitar que això torni a passar. Prometin-nos que ens escoltaran, que faran justícia i que perseguiran aquests criminals.
De moment, cap dels responsables ha estat portat davant la justícia. El Tribunal Penal Internacional ha de conèixer els crims de l'anomenat Estat Islàmic. Els crims contra la humanitat han de ser perseguits pel TPI.
Vor dem internationalen Strafgerichtshof verfolgt werden.
I juntament amb les guanyadores, aquest any també els finalistes del Sakharov, l'expresident del Parlament Tàtar de Crimea, Mustafa Jamilev.
Des del punt de vista de país, Rússia no hauria d'haver envaït Ucraïna i Crimea sota cap circumstància. Intenten reinstaurar la Unió Soviètica i l'Imperi Rus.
I el periodista turc Can Dündar, que va ser editor en cap del diari Cumhuriyet, el principal diari d'esquerres opositor al govern d'Erdogan.
Veig a Turquia en el futur dins la família europea. Seria la constatació que la Unió Europea no és un club cristià. Podria resoldre el problema de la polarització en el món.
Fem una cosa. Avui escolteu-vos els solidaris amb visió crítica. Som en seu parlamentària i qualsevol declaració oficial que surti del plenari no és vinculant. Però, malgrat tot, serveixi perquè la societat en siguem conscients i fem la pressió ciutadana que ens correspon.
Solidaris, perquè el més important són les persones.
Eva Pineda, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
El teu primer Sakharov amb els solidaris.
Doncs sí, n'he seguit molts, però des del Parlament Europeu, al costat de guanyadors i finalistes, no. Tres casos, tres històries, Adrià, que no poden quedar només en un premi ni en un titular.
Comencem per les guanyadores.
Són Nadia Murad, de 23 anys, i Lamia Aji Bashar, de 18. Dues noies de la minoria yazidita de l'Iraq, segrestades per Estat Islàmic i convertides en esclaves sexuals. Totes dues van aconseguir escapar del seu captiveri i refugiar-se a Alemanya.
Qui són els yazidites?
És un poble mil·lenari de religió monoteïsta preislàmica que resen en direcció al sol. Es calcula que hi ha 1,5 milió de yazidites dispersats pel Pròxim Orient, la meitat al Kurdistan iraquià. La Nadia i la Lamia són de Kuhu, a la regió de Sinjar, d'uns 40.000 habitants, on convivien amb kurds i musulmans. El malson va començar fa poc més de 2 anys. Sentiu Nadia Murad i Lamia Bashar.
El 3 d'agost del 2014, Daesh i els extremistes van entrar al meu poble per eliminar qualsevol rastre yazidita i ens van donar una sola opció: l'islam o la mort. No hi ha dubte que Daesh va cometre genocidi, i aquest genocidi no va consistir només en assassinats, sinó en separar sistemàticament les dones i segrestar nenes i nens. Van començar matant els discapacitats, a la gent gran i a les dones que no els servien. Van destruir els nostres llocs de culte i les infraestructures perquè no poguéssim tornar. Daesh i els radicals no respecten la vida de ningú que no pensi com ells. El terrorisme i el radicalisme són enemics de la humanitat.
Tenia 15 anys quan Daesh va atacar el meu poble i va matar tots els homes, el meu pare, els meus germans, els meus familiars, joves i ancians. Després ens van portar a un altre lloc i van separar les dones més grans i les van matar. Tot seguit es van repartir nenes, dones i nens com si fóssim un botí de guerra. Van comerciar amb nosaltres en un mercat d'esclaus. Vaig ser venuda més de 4 vegades entre militants de Daesh i em sotmetien a tortures, pallisses i insults.
A la quarta va anar la vençuda, l'abril d'aquest any. La Lamia va aconseguir escapar, però n'ha quedat el rastre a la cara. La nena de 9 anys que l'acompanyava va trepitjar una mina i va morir. Ella va perdre la visió d'un ull i va patir múltiples cremades. L'estat alemany de Baden-Württemberg la va acollir i li va oferir suport mèdic i psicològic, igual que va fer amb la Nadia quan va fugir el novembre del 2014.
Paper clau, el d'Alemanya, doncs, que ja n'ha acollit més de 1.000 de yazidites. I, en definitiva, paper clau també d'Europa, en plena crisi dels refugiats que fugen de la guerra a Síria.
Sí, les dues joves, erigides en portaveus del seu poble, han agraït el Premi Europeu, però també han dipositat una gran responsabilitat en els 28. Critiquen el paper de les ONGs internacionals sobre el terreny, a qui acusen de preguntar molt i de fer molt poc, i reclamen a la Unió Europea, apunteu, 1. Que estableixin zones de seguretat al Kurdistan iraquià per protegir els yazidites. 2. Que portin els responsables dels crims davant de la justícia. I 3. Que busquin les fosses comunes per demostrar el genocidi d'aquest poble per part de Daesh. I si res d'això és possible, Nadia Murat demana això.
Si el món no ens pot protegir el nostre propi país, demano a Europa que obri les portes i que aculli els 500.000 yazidites que fugen de l'Iraq amb un trasllat organitzat, com es va fer després de l'Holocaust.
Després de l'Holocaust, vam jurar que mai més tornaríem a repetir el passat a Europa. I ara, en canvi, veiem ciutats completament destruïdes. Veiem com s'assassina els homes, se segresta els nens i les dones són esclavitzades sexualment. I les democràcies i els pobles rics sovint som incapaços de donar-los protecció. I això és una vergonya i és insuportable.
Meine Damen und Herren, ist beschämend und unerträglich.
Lamia Haji Bashar, Premi Sàharov 2016, benvinguda als Solidaris.
Shukran.
Gràcies.
Aquests dies tu i la Nàdia heu plorat molt i deveu estar molt cansades de contestar entrevistes com aquesta. El Sàharov està resultant una bona plataforma per denunciar el genocidi yazidita?
Sí, aquest premi ens dona molta força, un gran suport. I les dues estem orgulloses que Europa ens estigui donant suport i que no accepti aquesta injustícia de la qual han estat i continuen sent víctimes persones innocents.
És un preu personal molt alt el que heu de pagar per defensar tot un poble, el vostre poble, després de tot el que heu passat, que sou molt joves. Per què heu decidit fer-vos portaveus i defensores dels yazidites arreu del món?
Per nosaltres no va ser tant el sacrifici, perquè el que no podíem suportar de cap manera era les tortures i el patiment diari de dones, noies, nenes i nens. No podíem quedar-nos fent la vista grossa o sense moure fitxa. Havíem d'actuar.
El Daesh està exterminant els yazidites de l'Iraq i el vostre propi país no us pot donar protecció o no sembla capaç de poder-ho fer. Parlem de mesures i de solucions internacionals. Què és el més prioritari ara mateix?
Cal que la comunitat internacional en general i Europa en particular es mobilitzin per protegir el poble yazidita, perquè li diré clar, el poble yazidita no confiem en les autoritats ni en la resta de pobles de l'Iraq perquè no ens protegeixen ni ens consideren persones humanes.
Demaneu que s'estableixin zones de seguretat en les que els yazidites puguin viure en pau. Qui les pot establir, aquestes zones, i on són? Creieu que algun dia podreu tornar a casa vostra i conviure amb els vostres veïns?
Sí, cal crear aquestes zones de seguretat, de protecció pels yazidites, però com a comunitat no podem anar a viure a Mossul o a la zona de Tal Afar. Nosaltres el que volem és tornar al nostre territori, a casa nostra. I està clar que si la comunitat internacional garanteix aquesta protecció al poble yazidita, amb molt de gust jo tornaria a casa meva i amb la meva gent. Però per això abans cal posar a disposició judicial als responsables de crims de Daesh i jutjar-los. No pot ser que tinguin impunitat i no es pot permetre que hi torni a haver aquests crims i tortures i que es vengui a les persones com a esclaves sexuals. Això no pot tornar a passar.
Hi ha una altra petició, que és combatre això que vostè deia ara, el Daesh, portar-lo davant de la Cort Penal Internacional, per la qual cosa abans cal documentar, cal provar aquest genocidi. Creu que Europa està preparada per poder documentar tot això? Estem preparats per combatre aquest terrorisme?
El fet que ens hagin atorgat el Premi Sàharov ens fa confiar que la Unió Europea pot fer alguna cosa a l'hora de documentar aquests crims. Però l'última paraula la té Europa. Jo no puc contestar aquesta pregunta.
L'Ami, estem molt contents d'haver-la tingut als Solidaris, estem molt contents que vostè hagi pogut recuperar el seu germà petit, que crec que ha retrobat aquests dies aquí a Estrasburg, i la felicitem una vegada més pel premi.
Moltes gràcies a vostès.
Thank you.
A Facebook, a Twitter i a catradio.cat, Solidaris.
I els yazidites no són l'únic poble perseguit pel Daesh. Molts refugiats de Síria ho són precisament perquè fugien d'ells. Conèixer la història és clau també des d'Europa per lluitar contra els discursos extrems, el racisme i la xenofòbia. I l'escola, en això, hi té un paper clau. Des de Catalunya, una iniciativa, la xarxa educativa de suport a les persones refugiades. És la xarxa Molina d'avui.
Durant tota la setmana, diverses escoles han realitzat accions en espais públics per reivindicar el dret a migrar. Des del dia 10 de desembre, Dia dels Drets Humans, i fins diumenge 18, Dia de les Persones Migrants, més de 25 escoles, instituts, entitats de lleure, associacions i ONGs estan realitzant accions i activitats en espais públics. Nosaltres hem anat al Mercat de la Beceria de Gràcia, de Barcelona, i ens hem trobat amb nois i noies que, enmig dels paradistes i dels clients, llegien un manifest que recull les idees que tenen per acollir els refugiats. Avui els escoltem a ells.
Quan un nen o nena està en un país en guerra, pensem que està indefens, que té molta por, que està insegur, trist, desanimat i infeliç. Segurament haurà d'estar amagat a casa o en un refugi sense poder sortir i sense anar a l'escola, perquè la seva vida està en perill. A vegades han de fugir del lloc on viuen, sabent que tindran un mal viatge i ho passaran molt malament.
Les seves famílies troben dificultats per protegir-los. Tot i així, pensem que fan tot el que poden i van a buscar un lloc millor per viure, països on hi hagi pau. Tot i que sovint no els deixen passar les fronteres i han de travessar el mar arriscant la vida. No tenen metges, a vegades tampoc menjar. Han perdut els seus drets.
Nosaltres pensem que des de Barcelona podríem enviar-los menjar, mantes, aigua, diners i el que necessitin. Que hi hagin voluntaris catalans per fer activitats amb els nens i nenes i destreure'ls de les penes que estan passant.
Què pensen els polítics? Que si fossin ells els que estiguessin al mig de la guerra, no els agradaria i, per tant, haurien de fer alguna cosa per protegir més els països i evitar les guerres i els conflictes.
També podríem posar cartells que posés: veniu a Barcelona, que aquí no hi ha guerra i podreu estar tranquils i anar a l'escola cada dia.
Una altra idea seria enviar avions que els anessin a buscar.
Tingueu en compte que encara que no surti als telenotícies, aquest tema sabem que encara no s'ha arreglat. No deixem que ens despistin en temes de futbol i eleccions. Els refugiats el necessiten. Els vols ajudar?
Roser Margalef, la tutora de quart de primària de l'Escola Gràvia, ens explica quina és la intenció d'aquestes accions en espais públics.
Volem que el que fem a les escoles, les reflexions que hem anat fent i el que hem anat treballant, surti fora de les escoles i, per tant, la gent hi pugui participar. I compartint recursos entre les escoles i posant-ho en públic, no? Els nens moltes vegades ens diuen, però això no se n'entera ningú més que nosaltres, no? I llavors una mica la demanda era sortim al carrer i diem ben fort que volem acollir.
Mar Vara, també professora, expressa la necessitat de potenciar la reflexió sobre els drets humans a les escoles.
Penso que els nens tenen moltes coses a dir i que si aconseguim que aquesta generació de gent vulgui lluitar i vulgui expressar-se i sàpiga com fer-ho, doncs segurament tindrem coses guanyades nosaltres en el futur també i en el seu futur, no?
Altra terra, podria ser blanc, podria ser negre, un altre país, fora casa teva, i diries sí en una altra llengua. T'hauries criat d'una altra manera.
Més bona, potser més dolenta. Tindries més sort o potser més pega. Tindries amics i jocs d'una altra mena. Duries vestits de sac o de seda, sabates de pell o tosques per d'ella. O aniries nu per comprar la selva.
Els nois i noies han recitat el poema Joana Raspall i han decorat el mercat amb dibuixos que expressen les ganes d'acollir i la solidaritat amb els que viuen en un país en guerra. Durant tota la setmana, les aules han sortit al carrer per fer incidència social i mediàtica i apel·lar també a la responsabilitat dels governs envers a les persones amb dret a refugi. És la primera acció conjunta de la xarxa educativa en suport a les persones refugiades, a la qual s'hi han adherit ja una setantena de centres educatius i organitzacions socials que des del mes de setembre es van començar a posar en marxa. Bueno, què us ha semblat aquesta acció, eh?
Molt xula. Ens hem reunit totes les escoles perquè hem volgut, volíem dir que volem acollir els refugiats i obrir les fronteres.
Volem acollir!
Aquest cap de setmana encara hi ha accions pel territori català. Podeu consultar-les al blog obrimfronteres.wordpress.com.
Solidaris. Idees que transformen.
Catalunya Ràdio.
La violinista Lina Ibrahimova torna a Barcelona per interpretar les sonates i partites per violí sol de Bach.
Després de l'èxit del seu debut a l'Auditori ara fa 2 anys, la virtuosa Ibrahimova torna a la millor sala de cambra de Barcelona.
El 21 de desembre a l'Auditori. Més informació a auditori.cat.
T'oblidis de gaudir del Nadal.
Comparteix amor i bons moments al voltant de la taula.
A Hipercor tens una selecció de fumats La Balinesa amb el 70% en la segona unitat.
Per Nadal, demana il·lusió.
I a nosaltres, demana'ns qualitat, servei i bon preu perquè més que mai.
A Hipercor, fem realitat tots els desitjos.
Cada any 40 milions d'euros es perden a l'àrea metropolitana per no haver separat correctament els residus. Descobreix les estratègies de l'AMB per arribar al residu zero al suplement, el dissabte 24.
Descobreix amb La Vanguardia i Mundo Deportivo la leyenda del Barça. Un llibre únic amb els herois, les victòries i les notícies que han fet història i han convertit el Barça en més que un club. A partir de dissabte 17 al quiosc per només 14,95 €. Aquest Nadal fes teva la llegenda i regala-la amb La Vanguardia i Mundo Deportivo. Amb la col·laboració d'Audi, Obra Social La Caixa i CaixaBank.
Senyor Rice, senyor Dorsey, senyor Coponen.
El 25 de desembre.
Punts, punts, punts.
Nou Barça, nou Nadal. Compra el teu pack Nadal de bàsquet del Barça a l'ASA. 2 partits des de 24 euros. El 27 de desembre, València Bàsquet i el 30 d'Arusafaka Dogos Istanbul. Disponible a fcbarcelona.cat.
Catalunya Vespre.
A Catalunya Ràdio, Solidaris, amb Adrià Bas.
Feina tindríem els solidaris per decidir, si fos per nosaltres, qui s'hauria d'emportar aquest Premi Sàkharov, però només n'hi ha un de tots ells que pot enorgullir-se d'haver-lo conegut, Andrei Sàkharov, la persona a qui honora aquest guardó. És Mustafa Jemilev. Té 73 anys i és expresident del Parlament dels Tàtars de Crimea i actualment diputat al d'Ucraïna.
Jemilev és un antic dissident soviètic, defensor dels drets civils dels tàtars. Només tenia mig any quan va ser deportat per Stalin amb la seva família i la resta de tàtars crimeans. Crescut a l'exili a l'Uzbekistan, a l'Àsia Central, ha dedicat tota la vida a la lluita pacífica en defensa dels drets humans i de les minories. Fins a 6 vegades va ser detingut passant per presons i camps de treball, l'última vegada a Sibèria. És tot una llegenda de la lluita contra els totalitarismes.
Mr. Mustafa Jemilev, thank you for being here in Strasbourg.
Mustafa Jemilev, moltes gràcies per venir a Estrasburg. Creu que el món sap realment qui són els tàtars? Expliqui'ns qui és aquest poble que vostè representa.
После оккупации Крыма Российской Федерации, поскольку крымские татары были наиболее организованной силой, выступающей против оккупантов.
Els tàtars són més coneguts arreu del món des que Rússia va ocupar Crimea, perquè van ser els que van protestar més contra la maniobra d'annexió.
De tota manera, visitant països i parlant amb polítics i representants, he anat veient que molts no coneixen gaire els tàtars crimeans ni els problemes que afronten.
L'hem vist preocupat per les males notícies que arriben de Crimea. Quines són aquestes males notícies a les que vostè feia referència? Com viuen els tàtars de Crimea després de l'ocupació russa?
Amb l'ocupació russa de Crimea, totes les llibertats democràtiques que s'havien recuperat a Ucraïna han estat suspeses. Tots els mitjans de comunicació han passat sota control rus i s'ha instaurat la censura. Han prohibit totes les marxes i concentracions a favor dels drets humans. Tots els opositors, la gent que vol mostrar el seu desacord a l'annexió, són reprimits. I no és important qui, tàtars, ucraïnesos o russos. Però com que els tàtars han estat els més actius i els que han cridat més alt, també són més objecte de repressió.
I ara tornen a fugir, els tàtars, tenint en compte que vostès ja van ser perseguits per Stalin i pels soviets.
Bé, el Mejlis, el Parlament Tàtar de Crimea, i nosaltres hem demanat a la comunitat que no deixin la península, tant de sacrifici com ha costat recuperar el dret al retorn. I perquè seria una tragèdia haver de deixar altre cop Crimea. De tota manera, els tàtars estan sota una gran pressió i són objecte d'intimidacions. Hi ha gent que ha estat segrestada i assassinada. Per tant, hi ha qui es planteja marxar perquè tem per la seva vida.
Ara on viu, senyor Jamilev?
Ara visc a Kiev.
Perquè vostè és diputat al Parlament d'Ucraïna.
No només per això. Abans de l'ocupació alternava, acostumava a viure entre Kiev i Crimea. Però després, els prorussos em van prohibir de tornar a la península.
Is there any chance you have to defend, to struggle for your rights, the Tatars' rights?
Quines possibilitats té, doncs, per lluitar pels seus drets, pels drets dels Tatars, des d'aquesta posició de diputat?
Why do you think Ucraïna
els pot ajudar? Per què no els van donar més suport en el referèndum de fa dos anys?
Ara mateix Ucraïna està donant tot el suport i assistència del que és capaç, però malauradament a aquestes alçades les seves capacitats són limitades. Abans de la revolució de la dignitat, les autoritats ucraïneses miraven els tàtars crimeans amb desconfiança perquè des de Moscou se'ls intentava convèncer que la principal amenaça separatista que afrontava el país era la dels tàtars de Crimea.
Главная опасность для Украины в Крыму, как сепаратисты представляют крымские татары.
Això ha canviat perquè després de l'annexió russa ha quedat clar qui eren els separatistes i qui defensàvem la integritat territorial d'Ucraïna.
Выступает за сохранение целостности украинского государства.
De manera que una majoria aclaparadora de diputats del Parlament ucraïnès donen suport als tàtars, excepte potser un petit grup de parlamentaris a les ordres de Moscou.
Però quin és l'interès real de Rússia en Crimea?
Des del punt de vista de país, Rússia no hauria d'haver envaït Ucraïna i Crimea sota cap circumstància perquè li convé tenir bones relacions veïnals. L'interès en la península respon bàsicament a les ambicions imperials del president rus. El que els mou és la idea del que ells anomenen la reunificació dels territoris russos. Intenten reinstaurar la Unió Soviètica i l'Imperi Rus.
The UN General Assembly undersigned a resolution against occupation, but Russia didn't care.
L'Assemblea General de l'ONU va aprovar una resolució contra l'ocupació de Crimea, però Rússia diu que no li importa. Què hauria de passar a partir d'ara? Què esperen que faci la comunitat internacional en vista d'aquest menyspreu de Rússia? L'OTAN hauria de jugar algun paper? Potser aplicar sancions i prohibicions? I en aquest cas, quines serien aquestes sancions més útils?
Мы исходим из того, что освободить Крым, деоккупировать Крым военным путем практически невозможно.
Alliberar Crimea per la via militar no és la millor opció perquè podria costar moltes vides i convertir la península en un territori inhabitable.
Превращению Крымского полуострова в необитаемый полуостров. Особенно это опасно в свете того, что есть.
Seria perillós, sobretot perquè, segons informacions que tenim, Rússia hi amaga caps nuclears.
Поэтому мы говорим о том, что деоккупация должна быть для.
De manera que nosaltres optem per aplicar les sancions més dures que es puguin adoptar. Unes sancions que forcin el Kremlin a abandonar Crimea i a comportar-se com un bon ciutadà del món que respecta les normes internacionals.
You've been named candidate to an award, European award that brings the name is in honor.
A vostè l'han fet candidat finalista d'un premi europeu que porta el nom d'un bon amic seu, d'Andrei Sakharov. Què recorda d'ell i com creu que hauria reaccionat davant del cas de Crimea?
Сахаров сыграл очень важную роль в истории крымско-татарского народа. Он
Сахаров va tenir un paper molt important en la història dels tàtars de Crimea. Va donar suport activament a la lluita pel dret al retorn a la nostra terra durant molts anys.
В течение почти 20 лет мы поддерживали очень тесные контакты, ну, преимущественно по телефону, по переписке.
Amb Сахаров vam estar en contacte durant més de dues dècades, sobretot per telèfon i per carta, ja que bona part d'aquest temps jo el vaig passar tancat a la presó o en camps de treball. Sé que va voler venir dues vegades com a oient de les vistes dels meus judicis, però mai el vaig poder veure personalment, perquè eren a porta tancada. I la primera vegada que el vaig veure va ser l'any 1986, quan la perestroika va permetre que Sakharov tornés del seu exili a Gorki i jo, per la meva banda, fos alliberat de la presó d'amagada a Sibèria i pogués tornar a Moscou. Sakharov va tenir un paper molt important en el meu alliberament, perquè quan Gorbachev el va trucar en persona per dir-li que el politburó del Partit Comunista havia decidit deixar-lo sortir de Gorki i que tornava a ser lliure, aleshores Sakharov li va dir a Gorbachev: jo no penso anar enlloc tot sol, vull que alliberin els meus amics, els presoners polítics. I va passar a Gorbachev una llista de 23 persones en la que jo hi figurava en el número 5. Quan vaig ser nominat pel premi, el primer que vaig pensar és que cada cop que la meva gent passa per un mal moment, Sakharov és al nostre costat per ajudar-nos. Va estar al nostre costat tant com va poder, i va estar quan lluitàvem pel dret a tornar a la nostra terra, i també ara que lluitem per la desocupació russa de Crimea. Sakharov, tot i que fa temps que ja no és entre nosaltres, encara té la capacitat de donar-nos un cop de mà.
Segalemos, Mr. Jamilev.
De res, gràcies a vostès.
Bona tarda, em dic Abel Riu, soc politòleg i membre del Centre de l'AS d'Estudis per la Pau. I us voldria parlar una mica d'una conferència sobre el conflicte a Ucraïna que organitzarem a Barcelona aquest dimarts, dia 20 de desembre, juntament amb el grup d'estudis d'Europa i Euràsia, abordant temes com ara la guerra del Donbass i les perspectives de pau en aquest territori, la situació a Crimea, la remilitarització de l'Europa de l'Est, l'impuls que ha suposat tota aquesta qüestió per l'OTAN, o la tornada a la retòrica de guerra freda a banda i banda. Tot plegat, evidentment, des d'una perspectiva crítica, humanitària i antimilitarista. Aquest acte servirà també per presentar el llibre Ucraïna, de la revolució del Maidan a la guerra del Donbass, i el qual és probablement l'obra més completa i exhaustiva sobre el tema que s'ha publicat en llengua castellana. En aquest acte participaran quatre dels autors i autora del llibre, que són el Rubén Ruiz, investigador de la City University of London, Javier Morales, que és professor de Relacions Internacionals de la Universitat Europea de Madrid, la Ruth Ferrero, que és professor de Ciència Política a la Universitat Complutense de Madrid, i el Pablo González, que és periodista freelance especialitzat en l'espai postsoviètic. Recordeu, dimarts 20 de desembre a les 7 de la tarda al Pati Llimona de Barcelona.
Solidaris. Un programa per fer memòria.
D'Ucraïna i de Rússia n'han parlat els caps d'estat i de govern de la Unió Europea abans d'ahir dijous a Brussel·les. D'aquí, les corredisses al Parlament d'Estrasburg, on gairebé ens deixen sols.
Un Consell Europeu on Alemanya i França, per cert, han aconseguit que els 28 prorroguin mig any les sancions a Rússia per ocupar Crimea, però, en canvi, no hi ha hagut manera d'acordar sancions contra el Kremlin per participar a la guerra de Síria i el setge d'Alep.
L'altre finalista, el Premi Sàkharov 2016, segueix de prop aquesta guerra, entre altres coses, pel paper que hi està tenint Turquia, el seu país. Es tracta de Can Dündar, exredactor en cap del diari opositor turc Cumhuriyet, represaliat pel govern islamista del president Erdogan.
Dündar, de 55 anys, va ser arrestat fa poc més d'un any després que el seu diari publiqués imatges que evidenciaven el contraband d'armes que feien els serveis d'intel·ligència turcs als rebels de Síria. Va ser objecte d'un intent d'assassinat sortint del judici on el van condemnar a 5 anys i 10 mesos de presó per revelar secrets d'estat, un veredicte que ha recorregut. Mentrestant, l'han deixat en llibertat i és a l'exili sense possibilitat de veure la seva dona, a qui han confiscat el passaport i no pot sortir de Turquia.
Good afternoon, dear colleague Can Dündar. You are considered...
Bona tarda, benvolgut col·lega Can Dündar. Les lleis turques a vostè el consideren un terrorista simplement perquè intenta explicar què passa al seu país. Les llibertats d'opinió, de premsa i de pensament són els drets civils més amenaçats en aquests moments a Turquia?
Unfortunately so, and they called terrorist every journalist.
Per desgràcia, qualifiquen de terrorista a qualsevol periodista que vulgui difondre la veritat.
And unfortunately the government in Turkey.
Malauradament, el govern turc rep tota crítica com un insult.
And as a terrorist attempt.
Com un atemptat terrorista.
And again, unfortunately, Turkish prisons.
Lamentablement, les nostres presons són plenes de periodistes que intenten fer la seva feina. No són terroristes, són periodistes.
I n'hi ha molts, oi, de periodistes a la presó?
If they are courageous enough to challenge the government, otherwise.
Sí, tots aquells que tenen el coratge de desafiar el govern.
Very supportive, yeah, supportive of the.
De tota manera, també hi ha molts periodistes que donen suport al govern i que estan perfectament.
The EU recently stopped conversations for the joining of Turkey.
La Unió Europea ha aparcat fa pocs dies les converses sobre l'adhesió de Turquia. Se sent decebut? Durant dècades vostè ha vist els diferents passos i procediments que havia de dur a terme a Turquia per convertir-se en un estat membre de la Unió Europea i al final tot ha fracassat. Encara creu en aquells valors fundacionals de la Unió?
Of course, because this is the values of the.
És clar que sí, perquè són els valors dels éssers humans.
What are we talking about is our democracy, human rights.
Del que estem parlant és de democràcia, de drets civils, de llibertat de premsa, d'igualtat de gènere, d'obeir les lleis, del laïcisme, i això no són únicament valors occidentals, sinó mundials, i els hem de defensar a tot arreu.
So that's why, I mean, even the European Union dissolved.
Encara que la Unió Europea es dissolgués, hauríem de defensar aquests valors pel nostre futur.
There is a Turkish society supporting.
Per tant, hi ha una societat turca que defensa aquests valors dels que ens està parlant.
Of course, I mean, at least more than half of the country at the moment is voting against.
I tant, actualment ben bé més de la meitat del país es pronuncia contra el govern i es mostra a favor d'una futura Turquia moderna.
And there's a kind of.
Hi ha una espècie de guerra entre ells, entre aquells que estan a favor del govern i els que estan en contra de l'opressió.
So in the end I'm very sure that
estic convençut que al final vencerem l'opressió.
Are you disappointed?
Llavors està decebut pel fet que s'hagin aturat les converses entre Turquia i la Unió Europea?
Yes, I do, because you should have backed our position and it was.
Sí que ho estic, perquè Europa hauria d'haver donat suport a la nostra postura i aquesta decisió, malauradament, l'únic que farà serà aïllar a Turquia d'Europa. La qual cosa no només és un càstig per a Erdogan, sinó també per a tots els turcs europeistes.
So, try to resume us why EU would be good for Turkey.
Digui'm, sintèticament si pot, per què la Unió Europea seria bona per Turquia
I com podria contribuir Turquia a la Unió en tant que un país laic d'arrels musulmanes?
Yeah, as you said, Turkey is the only secular and democratic country in the Islamic world.
Tal com vostè diu, Turquia és l'únic país laic i democràtic del món islàmic. És la prova que la democràcia i l'islam poden anar de la mà sota un paraigües laic.
Unfortunately, Europe is losing this chance.
Malauradament, Europa està perdent aquesta oportunitat. Tenir Turquia a la família europea enviaria un missatge als islamofòbics d'Europa i un altre al feixisme islàmic del Pròxim Orient.
In the European family and
veig a Turquia en el futur dins la família europea. Seria la constatació que la Unió Europea no és un club cristià. Podria resoldre el problema de la polarització en el món.
Have you got news about your wife?
Senyor Dundar, sap alguna cosa de la seva esposa? Per què no pot veure-la?
Because they confiscated her passport.
Perquè li han confiscat el passaport sense cap mena de motiu.
And she was forced to.
I s'ha vist obligada a quedar-se a Turquia.
Where do you live now?
I on viu ara?
She lives in Istanbul and unfortunately.
Viu a Istanbul i malauradament portem 5 mesos sense veure'ns.
Where do you live?
I on viu vostè?
I live in Germany.
A Alemanya.
Because we know last July.
Perquè sabem que el juliol de l'any passat vostè va veure el cop d'estat des de Barcelona, oi?
Exactly, I was in Barcelona. I was trying to write a book there.
Exacte, era a Barcelona intentant escriure un llibre. Perquè Barcelona em sembla el lloc més tranquil del món, així que vaig decidir anar-hi amb els meus llibres.
Together with my books, I was working on my book.
Estava treballant en el meu llibre quan de sobte vaig veure per la tele la notícia que hi havia un intent de cop d'estat militar. I aleshores tot va esdevenir un malson.
How can the EU protect fundamental human rights?
Digui'm, com podria la Unió Europea protegir els drets humans després del polèmic acord sobre els refugiats que va firmar l'any passat amb Turquia? Vostè ha dit que Erdogan havia comprat el silenci de la Unió, però també al mateix temps que la Unió Europea va ser injusta amb Turquia. Per què?
Well, the deal was Erdogan would keep the 3 million refugees in Turkey.
L'acord era que Erdogan mantindria els refugiats a Turquia sense enviar-los a Europa i a canvi rebria diners.
A huge quantity of money.
Molts diners.
Yeah, which he couldn't get yet.
Sí, i que encara no ha rebut.
The other thing is visa liberation for Turks.
També hi ha l'alliberament de visats pels ciutadans turcs.
Unfortunately, they didn't give the money to the Turkish government, I guess.
Lamentablement, crec que ni han donat els diners al govern turc ni han alliberat els visats i encara hi ha 3 milions de refugiats a Turquia.
And in return, Erdogan was blackmailing to Europe.
Com a conseqüència, Erdogan va fer xantatge a Europa dient que tornaria els refugiats a Europa si no els donaven els visats. Així que podríem dir que l'acord està congelat. De tota manera, era un acord brut. Aquests refugiats són responsabilitat d'Europa, perquè si no, estan en mans del govern turc i els poden fer servir com a moneda de canvi en pactes poc honestos, i això és vergonyós.
Acord brut perquè la Unió Europea intenta fer servir Turquia com la porta del darrere i deixar-hi arraconar allà els problemes, suposo. És aquest el tipus d'acord brut al que vostè refereix?
Yeah, exactly. And
sí, exacte.
Well, I'm proud of my country that I mean we are, you know, hosting 3 million refugees.
Bé, estic orgullós del meu país. Estem acollint 3 milions de refugiats en el nostre territori i no hi ha hagut cap atac racista en contra d'ells, i això és molt important.
European governments, you know, refusing even hundreds of, you know, refugees to their country.
Veiem governs europeus negant l'entrada als seus països fins i tot a uns pocs centenars de refugiats.
Erdogan would be a very strong hand.
Així que, com que no volen els refugiats, Erdogan no ha dubtat a quedar-se'ls. I per això els governs europeus no li diuen res.
Llavors, què hauríem de fer com a ciutadans, també, sobretot, però com a governs per resoldre la situació entre la Unió Europea i Turquia i per resoldre la situació dels refugiats, que tal com pot veure ha resultat molt poc eficient a l'hora d'acceptar-los? L'any passat ens vam comprometre a acollir-ne milers i al final milions són només uns quants.
Well, you must see that you have a responsibility about those people.
Bé, cal tenir en compte que tenim responsabilitat sobre aquestes persones. Hem de resoldre el problema de Síria.
You can't solve this problem without solving the problem in...
No podrem resoldre aquesta crisi sense resoldre el problema a Síria. La solució és aquesta: aturar la guerra i solucionar el conflicte sirià. Ara estem fent front a les conseqüències de la guerra, quan hauríem de concentrar-nos en la pròpia guerra. Si no ho fem, molts més refugiats vindran cap a Europa i s'hi afegirà un gran flux de refugiats des de Turquia fugint de l'opressió del govern turc.
Escaping from the oppression of the Turkish government. I mean, if you stop the refugees in Turkey, in Syria,
si es retenen els refugiats de Turquia, els refugiats sirians, i ningú diu res, aleshores hi haurà refugiats turcs anant cap a Europa.
The last question, we are here in Strasbourg to honor...
Una altra pregunta. Som a Estrasburg per homenatjar les guanyadores del Premi Sàharov d'aquest any, membres de la comunitat yazidita, membres d'aquesta gran família kurda. Dissabte passat vam veure l'atac de l'estadi del Besiktas a Istanbul, reivindicat per una escissió del PKK. Què creu que passarà ara en la qüestió kurda a Turquia i en la guerra que Turquia lidera la regió?
Well, unfortunately, it was a horrible attack, and this terrorist attack didn't help to solve the Kurdish problem. On the contrary,
malauradament, va ser un atac terrible, un atac terrorista que no ajuda gens al problema kurd, ben al contrari.
Give a good reason for him to push more authoritarian rules and regulations.
Dona via lliure a Erdogan per reforçar el seu poder i bons arguments per imposar més normes i lleis autoritàries. Lamentablement, la solució democràtica no va funcionar i ara tenim 11 diputats kurds a la presó. Si es bloqueja la porta a les solucions democràtiques, per desgràcia, hi haurà aquesta mena d'atacs terroristes horribles al nostre país. Hem de tornar al procés de pau per aturar aquesta guerra tan cruel.
El Premi Sàharov, al que ha estat candidat aquest any, li serà d'alguna utilitat?
Esclar que sí. Ha estat un missatge de solidaritat molt important, que no estem sols, i ho agraïm.
Jan Dündar, thank you so much.
Jan Dündar, moltes gràcies.
Thank you very much.
Gràcies.
Aquest dilluns 19, al Centre Internacional Escarrer per les Minories Ètniques i les Nacions, en col·laboració amb la Fundació President Irla i amb el suport de la Comissionada d'Immigració de Barcelona, portem a parlar a l'Estai Avinyó a 8:15 del vespre a la Felegna Sopuca, que farà una conferència sobre la situació de la minoria yazidita i del poble kurd a Turquia. Ella és diputada del Partit Democràtic dels Pobles, l'HDP, i que, tot i tenir una alta representació a l'Assemblea Nacional Kurda, és el tercer partit amb implantació i amb nombre de diputats, ha estat la principal víctima de la repressió del govern d'Erdogan, i, per altra banda, bona part dels seus diputats també han estat detinguts per raons polítiques i també bona part de la seva militància.
Solidaris, para-t'hi a pensar.
I perquè hi ha gent que reacciona, acció ciutadana que ve de dins de la pròpia Europa. Com a resposta de la mobilització de la gent jove que s'ha activat per ajudar els refugiats el darrer any, la Comissió Europea ha creat el Cos Europeu de Solidaritat. Es va presentar la setmana passada simultàniament a tota la Unió i ja hi ha catalans inscrits. Connexió Estrasburg-Barcelona, ens ho explica la Marta Molina.
Ferran Tarradellas és director de la representació de la Comissió Europea a Barcelona. Bona tarda, Ferran.
Bona tarda, Marta.
Explica'ns què és això del Cos Europeu de Solidaritat.
Bé, doncs és una de les iniciatives punteres des de que es va produir la cimera de Bratislava i de cara al 60 aniversari del Tractat de Roma, que és el que va fundar tot això. Estem fent una reflexió de quina mena d'Europa volem. I parlant amb la gent, una de les coses que ens diuen com a valor europeu fonamental és el valor de la solidaritat. I el president Juncker, en el discurs de l'Estat de la Unió, va decidir per què no Europa dona una porta d'entrada al desig de molts joves, sobretot, de ser solidaris amb altres europeus, de manera que també puguin trobar-se amb altres joves de la Unió Europea amb temes que siguin comuns a si mateixos, doncs com per exemple el medi ambient o ajudar les persones amb discapacitats o ajudar a malalts, a refugiats, contribuir a una societat més justa d'alguna manera i crear una gran eina europea que permeti canalitzar tota aquesta energia positiva que tenim dins de la Unió i que és un dels principis fonamentals d'aquest projecte. No?
De fet, tenim al telèfon la Marta Pont. Ella és a Brussel·les, té 29 anys i és una de les joves catalanes que ha demanat formar part d'aquest cos de solidaritat. Bona tarda, Marta.
Hola, bona tarda.
Per què vas decidir fer aquest pas?
Doncs la veritat és que va ser una mica així improvisat, no estava previst, però vaig veure la iniciativa, em va semblar interessant. Fins ara ja m'havia interessat prèviament una altra iniciativa de la comissió que es deia EU8 Volunteers, o sigui, voluntaris de la Unió Europea, però una iniciativa més focalitzada en l'exterior. I darrerament, tenint en compte la crisi social i econòmica que viu Europa, crec que una iniciativa com aquesta, que se centra en ajuda dins d'Europa, on promou la solidaritat no només amb l'exterior, sinó especialment a Europa, la vaig trobar interessant, vaig pensar que era una bona oportunitat i m'hi vaig inscriure amb l'esperança que a partir del juny, quan es comencin a seleccionar els candidats, puguis formar part d'algun projecte.
Perquè, de fet, Marta, tu ja ets a Brussel·les, coneixes una mica l'entramat d'Europa, no?
Sí, de fet, fa 5 anys que sóc a Brussel·les i treballo per una ONG europea que justament se centra en la promoció dels drets de la ciutadania europea. Informem els ciutadans sobre els seus drets a Europa i justament suposo que en aquest sentit doncs, també m'agradaria d'alguna manera ajudar més concretament a organitzacions que ho puguin necessitar en base a l'experiència que he acumulat a Brussel·les aquests anys.
Ferran, també comentàveu que heu de millorar d'alguna manera l'ocupabilitat dels joves, no? I aprendre en un altre país representa també una experiència de molt valor.
Efectivament, un dels grans problemes que té la Unió Europea en aquest moment és un elevat índex d'atur juvenil. Tenim altres eines per adreçar això, la garantia juvenil, la pàgina web Eures i tota la política que s'està fent per reactivar al mercat d'ocupació, però també vam veure que els joves que havien tingut una experiència a un país que no fos el seu, que hagués treballat amb equips multiculturals i que hagués desenvolupat accions també solidàries o accions de voluntariat, tenien una ocupabilitat més alta que els que no tenien aquesta experiència. I vam creure que una manera en la que la Unió Europea com a institució podia ajudar també a mostrar la solidaritat per als que ho estan passant pitjor en aquest moment, entre altres els joves que no tenen treball, era donar aquesta altra oportunitat en la que els joves poguessin canalitzar els seus desitjos de solidaritat, però que això també fos útil de cara a trobar feina. Per aquesta raó, hi ha el cos europeu de solidaritat, té, diguem, com dues branques, una branca que és purament voluntariat, però també hi ha una branca que és la d'ocupabilitat, que permetria a la gent tenir com unes pràctiques també remunerades, i a més, tots els que hi participin tindran una certificació en el que es demostri les noves competències que han adquirit fent aquesta tasca. Si posem, per exemple, una persona que va cuidar a gent gran a una residència o a un hospital, evidentment això no es pot fer sense tenir una certa formació. Aquesta formació la rebrien via el Cos Europeu de Solidaritat i després d'haver-la tingut i haver tingut aquesta experiència solidària també tindria un certificat dient que és una persona capaç de cuidar-se de gent gran, per exemple.
Marta Pont, què els hi diries a aquells o aquelles joves d'entre 18 i 30 anys que encara no s'han decidit a apuntar-se a aquest cos de solidaritat?
Doncs els diria que crec que és una oportunitat molt bona, que moltes vegades tots tenim la voluntat d'ajudar, però no sabem molt bé com fer-ho, de quina manera, no? Crec que aquest és un bon marc per fer-ho, no només perquè donen l'oportunitat de treballar per una organització i ajudar concretament a persones necessitades, sinó perquè, a més, és una experiència internacional i t'ofereix l'oportunitat de tenir una formació i un training específic que està certificat posteriorment i pot ajudar fins i tot alguns joves a reenfocar la seva vida o a trobar una feina lligada amb aquesta experiència internacional.
I Ferran, no sé si hi ha algun programa també vinculat al cos de solidaritat que estigui relacionat amb el tema dels refugiats, de l'acollir persones que estan migrant cap a Europa.
Efectivament, una de les coses que va mencionar en el seu discurs el president Juncker és que quan tenia aquesta idea del cos europeu de solidaritat en ment, un dels col·lectius amb els que estava pensant era precisament els refugiats, que en aquest moment tenen una crisi humanitària dins de la pròpia Unió Europea. Grècia, Itàlia estan rebent desenes de milers de refugiats, per als estats italià i grec és una càrrega que a vegades és molt dura, i amb molta gent, això ho hem vist aquí a Catalunya, que vol anar ajudant aquesta gent allà i que de fet han anat com a voluntaris gairebé una mica de forma individual. Per la comissió, crear aquesta eina que pugui una mica organitzar més aquest desig de solidaritat, també per ajudar els refugiats o per ajudar les víctimes del terratrèmol que hi ha hagut a Itàlia, és l'altre exemple que va mencionar el president Juncker, jo crec que és una eina molt positiva, perquè moltes vegades quan un va, i això ho vaig veure quan treballava en ajuda humanitària, quan tu vas a un lloc on hi ha hagut una catàstrofe, amb totes les ganes d'ajudar, si la cosa no està organitzada, a vegades aquesta ajuda no dona el fruit que podia donar si estigués una mica més organitzat.
Que de fet, els que vulgueu inscriure o com a mínim tenir una miqueta més d'informació, ho podeu fer a través del web europa.eu/solidarity-corps.
Gràcies, Marta Molina. Gràcies, Eva Pineda, Ricard Garcia i Rosa Silloé. I gràcies també als equips audiovisuals i de comunicació del Parlament Europeu. Un altre any, un altre Sàharov. L'últim, per cert, que presidia Martin Schulz com a cap de l'Eurocambra. D'ell, precisament, hi va haver un detall que gairebé va passar desapercebut durant la cerimònia. Va aprofitar el moment d'entregar el premi a la Nadia Murad i a la Lamia Agibashar per insistir i reclamar al rei de l'Aràbia Saudita que alliberi el blogaire Raif Badawi, el Premi Sàharov de l'any passat. Un altre any, doncs, un altre Sàharov, i hi ha coses que no sabem solucionar. Fins dissabte que ve, a les 3 de la tarda, a Catalunya Ràdio, convençuts que tothom mereix justícia. Adéu-siau!